11 a nit. I amb aquesta informació arribam a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat, però ja serà l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Mengem pitjor que mai en el segle XXI? La resposta ràpida i senzilla seria que sí, malgrat tenir-ho tot a la nostra disposició, o potser per mort de tenir-ho tot a la nostra disposició, mengem pitjor que mai. El nostre cervell s'ha fet addicte al menjar porqueria. Els colors, els sabors, les textures són un parany pel nostre cervell. Menja això que està boníssim i empicat. Ho poden canviar? Els científics ens diuen que ho hem de canviar, perquè si no estan destinats a viure en una societat de sobrepès abocada a la malaltia. Així d'important és cuidar la nostra alimentació. Avui vos oferim els millors moments d'un programa que vàrem titular Alimentar-se en el segle XXI.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees.
Comença amb Vitamina 3, el control tècnic amb Víctor Hernández, al meu costat Patricia Martínez de Valdivieso, bona hora.
Bona hora, Araceli.
I Miquel Àngel Barrios, bona hora.
Molt bona hora.
En el programa d'avui, totes les cançons tenen a veure amb pintors.
Per exemple, ara sona Don McLean amb la cançó Vincent, dedicada al famós quadre de Vincent Van Gogh, La nit estelada, pintat l'any 1889. I és que avui, a la nostra secció dels tuitaires, vos presentarem un dermatòleg al museu, el doctor Xavier Sierra, qui s'inspira en obres d'art per fer un repàs de la història de la dermatologia.
Te pintaré a ti sola. Mi esposo no tiene que saberlo.
Se enterará.
No olvides quién eres. No te dejes enredar en su mundo.
Puedes mezclar los colores.
Ja sabem que el tabac és dolent per a la salut. Idò, perquè fumam. És un dubte que ens plantejarà el nostre col·laborador més jove, en Marc Tur, 13 anys, que comptarà la seva secció amb l'infermer Pere Rosselló Alemany, membre de la Comissió de Tabaquisme de la Gerència d'Atenció Primària. I relacionat amb aquest tema, entrevistarem també la psicòloga i investigadora de la UIP, Maria Valero de Vicente, que ha presentat la seva tesi sobre la prevenció familiar i la seva eficàcia per reduir i protegir els adolescents enfront al consum de les drogues.
Són el millor sapo, con patatas fritas, esos huecos, hígado, liebre, chato, bien.
Diríeu que en el segle XXI menjam bé? Si li fèiem aquesta pregunta al nostre convidat d'avui, Carlos Rodríguez Navas, investigador i autor del llibre Aprender a comer en el siglo XXI, segurament que ens dirà que no. Li demanarem els motius i, sobretot, consells per deixar enrere els mals hàbits alimentaris que al final perjudiquen la nostra salut.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te. Aquí hi ha en Andy Warhol xerrant amb en David Bowie. No podem esperar que comenci a cantar en David Bowie, perquè si no tardarem massa. Però aquesta és una altra de les cançons dedicades
pintors i artistes que avui estan posant en aquest vitamina 3 i estan totes relacionades això amb el món de la pintura. I l'hem empleat també per donar-se benvinguda a vitamina 3 en Carlos Rodríguez Navas. Benvingut.
Hola,
com va, Carles? Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies, una vegada més a vitamina 3. Primera pregunta, menjar pitjor que mai en el segle XXI, Carlos, tenint tot el nostre abast, tot tipus de productes, a més?
Bueno, depende de la persona, pero la estadística dice que sí, que la mayor parte de la población come peor que nunca, o sea que sí.
Avui un convidat a Vitamina 3, Carlos Rodríguez Navas, doctor en químico. Es va especialitzar en nutrició humana i malalties metabòliques a Dallas, als Estats Units. Amb 29 anys es va convertir en el primer espanyol en fer feina en el Departament dels Premis Nobel de Medicina amb Mike Brown i Joseph Goldstein, els que varen descobrir el colesterol bo i el dolent.
Carlos, som la generació del menjar fems, de la comida basura, del menjar porqueria?
Sí. Bueno, incluso nuestros padres ya empezaron a hacerlo, pero nosotros actualmente ya somos la que hemos nacido dentro de la comida basura. Es verdad que tenemos todo tipo de alimentación a nuestro alcance, pero bueno, nuestro cerebro siempre hace que elijamos la peor.
¿La peor que es la más bonita o qué?
Bueno, la más bonita o la que más sabe, la que más sabor tiene.
Aquesta atracció que tenim per aquestes salses lluentes i per aquests colors tan vius, perquè són preferibles pel nostre cervell, clar, davant un enciam, fins i tot enfosquit, o un cuinat ben fet de llum.
Un donut de chocolate. Bueno, la respuesta es muy simple. Simplemente cuando nuestro cerebro se desarrolló, fue antes de que apareciera la revolución industrial, entonces no ha evolucionado desde que prácticamente vivíamos en cuevas, por decirlo de esta manera. Entonces nuestro cerebro viene prediseñado de fábrica con una serie de sabores, una serie de texturas que serían la comida que hay disponible en la naturaleza, que era la que comían nuestros antepasados. Claro, hoy en día con la revolución industrial se empezaron a crear pues cantidad de productos, sabores, texturas, de todo, y nuestro cerebro no está adaptado a todo eso, con lo cual todos los sabores que activan los centros de recompensa de nuestros cerebros pues ahora se ven multiplicados por mil o por muchísimo y hace pues precisamente que todo eso que no es bueno para la salud nos genere una adicción precisamente por los sabores o por los olores que una lechuga o un brócoli, que sí, que nos va a cuidar la salud, pues no la tiene.
O sigui, que menjam pels ulls, menjam per tots els sentits,
comemos,
no?
Comemos por todo lado, sí.
I fins a quin punt l'alimentació i el cos i la salut, entenent el cos com la salut, estan connectats?
Bueno, es que en realidad no deja de ser lo mismo. Nosotros estamos hechos, es la frase típica, ¿no? Somos lo que comemos y realmente es así, porque en nuestras células se regeneran, se forman nuevas y bueno, se reciclan las que van muriendo y las que se forman pues necesitan materiales. Uh-huh. Con lo cual, si no comemos lo que nuestras células necesitan, a medida que se vayan regenerando, pues no van a ser funcionales, no van a ser buenas. Con lo cual van a empezar a ver, pues primero empiezas a tener síntomas y si eso lo mantienes durante un tiempo, pues te aparecen enfermedades. Hay otros factores. Existe el factor emocional, por ejemplo, el cerebro se sabe que a través del estrés pues puedes somatizar y puedes provocar enfermedades. Pero digamos que la alimentación es el primer pilar para nuestra salud. Hoy en día vivimos en una sociedad que cree ciegamente en las medicinas, pero hace 100, 200 años no había medicinas. La gente lo que tenía que hacer era evitar ponerse enferma. Entonces, lo que hacían era prevenir. Hoy en día hemos olvidado eso. Ya no prevenimos enfermedades, sino que estamos acostumbrados a que nos pasa algo, vamos al médico, nos da una capsulita, la tomamos, estamos una semana mal, pero al final nos ponemos buenos.
Uh-huh. Però l'alimentació pot prevenir malalties, ara que xerra de prevenció?
Sí, claro. Una buena alimentación va a hacer que tu sistema inmunológico sea más resistente, va a hacer que tengas más energía. Determinadas vitaminas que no tomes porque están en ciertos alimentos que en nuestra dieta hoy en día son escasos, pues no te van a proteger frente a determinadas enfermedades, estrés oxidativo famoso. Todo eso necesitamos alimentarnos para protegernos de todo ese desgaste.
Solo mio sapo con patatas fritas, esos huecos, hígado, liebre, chacotián, sopa de albóndigas.
Aquí tenim el Golden Apple Quartet cantant aquest menú. Carlos, quin seria un bon menú? Quins serien aquests bons aliments que protegeixen la nostra salut?
Bueno, os voy a decir la tendencia que hay ahora en el mundo de la salud, de la nutrición, que son las herramientas que estableció la Escuela de Medicina de Harvard hace una serie de años, que viene a ser, se define como el plato saludable. Ellos se dieron cuenta, bueno, todo el mundo nos dimos cuenta de que la pirámide alimenticia y todo este sistema que teníamos desde los años 90 no funciona, la gente seguía estando obesa, cada vez hay más población obesa, con lo cual decidieron cambiar el concepto y lo que hicieron fue, si tú cada plato que haces es saludable, pues a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, tu alimentación va a ser saludable. Y desarrollaron este plato saludable que se compone de, diríamos, la mitad de tu comida tiene que ser fruta y verdura, un cuarto de ese plato tendría que ser proteína y otro cuarto tendría que ser carbohidratos. Ahora la gente en sus casas que se haga una imagen mental de un plato de este tipo, mitad fruta y verdura, proteína y carbohidrato, y que me digan quién lo cumple.
Hi ha un menú perfecte que resumeix l'hàbit de tots els hàbits, i voldria saber si vostè també n'està d'acord. Diu així: menja tot allò que la teva besàvia menjaria i evita tot allò que ella no va conèixer.
Pues esa es un poco la base sobre la que he escrito el libro, que es también la famosa frase de come como comían tus abuelas, ¿verdad? Nuestras abuelas, la gente que vivió a principios de siglo, es la última generación de humanos, podríamos decir, de la sociedad occidental, que realmente vivió toda su vida libre de todos estos productos Frankenstein, los ultraprocesados. Y toda esa generación, bueno, pues lamentablemente está empezando ya a desaparecer todos, pero son una generación que, especialmente en España, con la dieta mediterránea, han tenido una esperanza de vida altísima. La media está en los 80 y en los 83, 84 me parece, no recuerdo el dato, pero según la ONU y según la Organización Mundial de la Salud, el cambio de alimentación va a provocar que nosotros, alguna de estas generaciones actuales, va a ser la primera que viva menos que sus padres de media, y esa frase lo indica.
Ho resumeix en Carlos Rodríguez Navas, feia menció en el seu llibre, que és Aprender a comer en el siglo XXI, on explica totes aquestes coses, i on també m'imagino que mos introdueix en el món dels processats, els ultraprocessats. Quina diferència hi ha sobretot entre aquests dos, processats i ultraprocessats? Si tots els ultraprocessats són dolents i si hi ha processats que són bons.
Esta clasificación se basa generalmente en una clasificación que hace también la Organización Mundial de la Salud, que lo establece en comida natural o comida sin procesar, comida procesada y comida ultraprocesada. Es evidente que cualquier alimento prácticamente lo vamos a transformar de alguna manera. Lo cocinamos, lo congelamos, ¿no? Entonces todo este tipo de proceso pues convierte un alimento en alimento procesado. Entonces tenemos que definir cuáles son saludables, ¿vale? La definición de procesado saludable sería aquel que no cambia las características o que las cambia poco iniciales. Por ejemplo, pues cocinar, lo que hacían nuestras abuelas. Cogían un trozo de carne, lo metían en la olla y bueno, eso queda cocinado. Tiene una serie de ventajas porque es más fácil de digerir, es más fácil de comer, pero no hace perder demasiado la calidad nutritiva del alimento. ¿Un ultraprocesado qué es? Bueno, un ultraprocesado viene a ser un producto Frankenstein. Es una mezcla de otras cosas y que lleva o bien una cantidad muy grande de aditivos, como pueden ser sal, azúcares, jarabes de glucosa, cualquier componente de este estilo, o que han llevado un procesamiento muy extraño. Extrusión, cosas así, liofilización, bueno, liofilización a lo mejor, pero vienen a ser alimentos que han sido extremadamente modificados. Por ejemplo, siempre se hace la clasificación teniendo con un zumo. La naranja sería el proceso, el natural.
Natural.
un zumo exprimido, es un procesado, porque bueno, le has quitado la fibra y le has quitado una parte de las de los que hay. Y el zumo de naranja prefabricado, que está triturado, deshidratado, luego le vuelven a añadir agua, le echan azúcar y le echan minerales para ponerlo en el eslogan. Eso seria un ultraprocessat.
Uh-huh. És curiós perquè els ultraprocessats com els sucs de supermercat i els gazpachos, que també es venen preparats, són dos productes que tenen el mateix gust tot l'any. I tots sabem que una taronja del mateix arbre, fins i tot, canvia. I sí, que una tomàtica avui no té el mateix gust, maldament sigui del mateix hort, que la tomàtica que faran servir demà, no? És curiós, sí, que mos creguem que allò és natural quan sempre té el mateix gust, la qual cosa és totalment impossible, perquè la natura no ho dona.
Sí, Carlos, hem d'aprendre a menjar una altra vegada, o hem d'aprendre a menjar bé?
Bueno, actualmente sí. El problema que tenemos es que como lo tenemos todo disponible, pues tenemos que saber elegir qué tipo de alimento nos va a cuidar la salud y qué tipo de alimento nos la va a empeorar. O sea que sí, definitivamente sí, hay que aprender otra vez.
¿Ens podries donar consells d'hàbits saludables en alimentació?
En alimentación, bueno, el consejo saludable número uno es el que va a transformar tu vida, si me estás escuchando. Utiliza la regla del plato saludable. Uh-huh. Sería utilizar la regla del plato saludable y, segundo, controlar las calorías. Esos serían los dos pilares fundamentales. No comer en plan sin control.
Controlar les calories, no? Claro. Lo que ingieres, no? Que també ho puguis gastar, no?
Claro. Si hablamos de alimentación, esos serían los dos puntos. Uh-huh. Y evidentemente eliminar los ultraprocesados malos. Luego habría otros factores, como sería hacer ejercicio, bienestar emocional, etcétera. No, uh-huh, fumar. Y bueno, y lo de siempre.
Y lo de siempre, que deim tantes vegades a vitamina 3, però que tant mos costa a tots. Però mos quedem amb aquest mig de fruita, verdures, un quart de proteïnes, un quart de hidratos de carbon.
Si lo consigues.
I sí, si ho aconseguim. Bé, tenc una amiga que me va dir, jo hago esto, i s'ha posat amb un tipazo i a més se'n va ballar. Vull dir que la salut des d'aquí, que segur que mos està escoltant, que és bona gent de vitamina 3, i li està funcionant. En el final és acostumar-te, no?, i fer el teu plat,
sí,
saludable.
Exacte. Adquirir un hábito.
Que t'agradi, que sigui en el final un hàbit.
Vos recomanam la web departamentodenutricion.com i el blog cienciaconsalut.com, on podreu accedir a la guia de nutrició, alimentació i salut. I recordar el llibre del nostre convidat, Carlos Rodríguez Nadas, amb el títol Aprender a comer en el siglo XXI. El podreu trobar a Amazon.
I d'una altra vegada, moltíssimes gràcies, Carlos, per haver estat amb nosaltres.
Mos
quedam amb aquests consells i no mos cansarem de repetir a vitamina 3 que una bona alimentació és font de salut.
Això és.
Moltíssimes gràcies, Carlos.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Quan van venir els hippies, la gent de Formentera va començar a tenir algun duro.
Va començar en l'escola de ball d'obra cultural, perquè ballàvem en casset.
A Connexió Local escoltam les veus de les emissores locals de les illes. Parlam de la vida, de la història i també del futur.
Que si qualcú li diuen aquest nom que se diu càncer, no pensi que el món s'acaba, sinó que hi ha un futur.
Que tot és possible, que no només hem d'anar pensant en el més fàcil.
Coneixem continguts i protagonistes de les ràdios més properes a la gent.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés a IB3 Ràdio.
A les 7 del vespre, t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
Nura, dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Vitamina 3, donem la benvinguda al nostre col·laborador més jove, en Marc Tur, que estrena capçalera de secció i música de secció escollida per ell mateix.
La salut dels més joves, en Marc Tur.
Benvingut a Vitamina 3, Marc.
Bona tarda.
Això de tenir capçalera pròpia...
Mola molt.
Amb un plis, en Miquel Àngel ha tardat 2 anys, que avui també l'estrena.
Imagina't, ara tenc com enveja i tot.
Amb un plis, aquí. A veure, Martur, quin tema mos proposes per avui?
Avui venc a xerrar dels perills del vapejar i el tabac en els adolescents, i no només en els adolescents, sinó també a les persones de totes les edats en general.
Molt bé, Marc, has de mirar el micro de front? Perquè si no, no te senten bé els nostres oients. Però bé, enfocam aquí l'edat, tu tens 13 anys, enfocant l'edat 12, 13, fins a 16 anys, que és l'edat que m'imagino que te preocupa a tu i que mos preocupa a tots els que tenim fills com tu. I de, per xerrar d'aquest tema, avui hem convidat en el programa l'infermer Pere Rosselló Alemany, que és membre de la Comissió Tècnica de Tabaquisme de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Benvingut a Vitamina 3, Pere.
Hola, bones.
Com va, Pere? Te presenta en Martur, aquí a l'estudi.
Bona tarda.
Hola,
Pere.
Bones, què tal, Marc?
Que, com saps, mos ha proposat el tema de fumar, veure... Clar, jo li deia a en Marc que potser podries demanar-li si fumar és dolent. Diu, però això és obvi. És obvi,
claro.
Pere, que fumar és dolent. O no ho tenim tots tan clar?
És evident que fumar tabac és dolent. Supos que tothom ho té claríssim. Com heu dit, estic content que parleu d'aquest tema. Jo m'encanta, estem fent feina amb això. I clar, una cosa molt molt interessant, el que heu dit és el vapeo. Anem a aclarir dubtes sobre el vapeo, no?
Marc, tens alguna pregunta d'aquest tema?
Jo, primer de tot, m'agradaria per aclarir en els oients que és un vaper. Què és
vapeo? Molt bé. Mira, en principi tenim diversos tipus de formes de consum de tabac avui en dia, no? Tenim el tabac convencional, ja ho sabem, no? Que és fumar cigarros normals, amb sofoguer, encenguem de cigarro, no? Això es diu tabac en combustió. Després tenim, aquí, ara a Espanya ha vengut els vapeadors, els vapeo, que poden ser, hi ha dos tipus, hi ha els cigarros electrònics, que el que fan és encalentir la nicotina que té el tabac, perquè a la llarga el que fan aquest tipus d'elements és consumir nicotina d'una altra forma distinta en el convencional. I és a través, les cigarres electròniques és un líquid, no? Que, hi ha que se calenta a través d'un microprocessador i converteix el líquid de nicotina en vapor i l'inhala. Això seria els cigarres electrònics. I després hi ha cigarros sense combustió, que és a dir, que també se confon amb vapeador, que també se pot dir vapeador. És a dir, tant d'un com l'altre, els cigarros electrònics o vapeador també existeix petits cigarros que s'inclouen a dins un dispositiu electrònic que se precalenta i en vez de fumar es fum, converteix aquell tabac, que és tabac també normal, no és líquid, no, que és tabac normal, amb un vapor, però no deixa de ser nicotina igualment.
Clar, jo tenc entès que el vapeig utilitza, en vez de cigarrets de tota la vida que tothom coneix, cigarrets electrònics en vez de tradicionals. Però, i això, com, de on se treu aquest vapor? Això es compra a una tenda o el pots rellenar sí. Tu mateix amb aigua o el que vulguis?
No, això és un dispositiu, mira... T'explicaré. Darrere, la indústria de tabac, la indústria tabacalera, és una indústria internacional, i així com el cigarret convencional, però és un simple cigarret que està liat en paper, darrere tot això hi ha una indústria química potenta. Per què? Perquè aquell tabac s'absorbeix a un pH espessat, a un pH a dins la boca, que s'absorbeix a un cert... Això és el tabac convencional. Llavors, aquesta mateixa indústria tabacalera, veient que el tabac convencional està molt atacat, tothom té clar que és xerec, pues, s'ha intentat reinventar-se. Reinventar-se per què creus que s'han reinventat, tu, Marc?
Pues perquè la gent compri més i consumeixi aquest producte.
Molt bé. I tu a mi qui creus que van atacant? Qui vols que sigui el nou consumidor, creus tu? Aquesta indústria tabacalera. Amb aquests cigarros electrònics, amb aquests vapeadors.
Per lo que he vist això, la gent més jove.
La gent més jove, exacte. O sigui, la indústria tabacalera, el que vol, Marc, és crear nous clients. Mira, la nicotina, és la droga, i és una de les drogues que més enganxa del mercat, però no dic que més enganxa. I la indústria tabacalera sap, i sap molt bé, que si aconsegueix que algú s'enganxi a la nicotina, serà un client per ells durant els pròxims 20 anys, 20 o 30, perquè després és molt difícil deixar-ho. Se pot deixar, però és molt complicat deixar-ho, perquè una droga és superpotent. Llavors, realment el vapeador, el que vol la indústria tabacalera és enganxar joves com a nous clients de fumadors. De fumadors amb un altre sistema, però és el mateix. Mira, t'explicaré una cosa, Marc. Fa 40 o 50 anys va passar una cosa. La indústria tabacalera, veient que el tabac era tan dolent, va dir, bueno, pues farem que no sigui tan dolent. I saps què se van inventar?
El què?
Se van inventar el tabac light. El coneixem, el tabac light. No. Cigarros de menys nicotina.
Això és com la Coca-Cola light, no? Això te sona, sí, no? Sí, pues sí. Com una beguda light, pues se van inventar els cigarros light.
Això no ho sabia.
Exacte, doncs s'ho van inventar això. Per què? Perquè fos un poquet més no tan nociu, no tan danyiu. I què va passar? Doncs la gent que és fumadora, que ja és fumadora, està basada en una dosi de nicotina, igual que una dosi de paracetamol o una dosi. I necessiten aquella dosi de droga. Com que els cigarros en duen menys, doncs fumaven el doble. Per què? Per anivellar el nivell. Llavors, què passa? Que els fumadors final gastava més, perquè compraven més d'una capsa, una capsa i mitja.
Sí.
Val? Pues això se va passar fa 40 anys, perquè la indústria se va haver, en la situació actual, va haver de modificar.
De reinventar-se.
Reinventar-se. Avui en dia estan fent el mateix, en els vapeadors i en els cigarros electrònics, Marc.
I,
què trobes?
Bé, això ho trobo una gran estafa. Però...
No està mal, no? Però és el que acaba de dir ara en Marc, que al final...
una gran etapa.
Això?
Van a pels joves, eh?
Van a pels joves, vull dir, clar, en el fons els estafen un poc, perquè això que pareix tan cool, no?, i en realitat no és tabac, i potser no mos poses les dents tan grogues com el tabac, també té molt la porqueria de dins, en
jo,
el final.
Jo, això és el que anava a demanar, perquè normalment això t'ho aclaren com una cosa, una alternativa en el tabac més sana i per, bàsicament, ajudar-te a deixar el tabac. Però és així, això?
No, no serveix per deixar el tabac. Està demostrat. Hi ha uns estudis fets que comparant els sistemes per deixar de fumar convencionals amb aquest, amb el cigarro electrònic, ja han vist que és 28% menys efectiu deixar de fumar amb aquests cigarros electrònics. Llavors, no serveixen per deixar de fumar. A la vegada, són cancerígens igualment. Tenen formaldehído, nitrosamines, plom, crom, i tots això són metalls que provoquen càncer a la llarga. Llavors, els cigarros electrònics o vapeadors també produeixen càncer a la llarga, no?
Sí.
Llavors, no són tan innocus com volen vendre.
Marc, què t'ha parescut aquesta, tot el que m'has explicat avui en Pere?
Pues bastant important i a tenir-ho en compte.
I no només, vull dir que a vegades cercam a Google informació i tal, però en el final hi ha experts com en Pere Rosselló que mos expliquen que no tot és tan guai, no? Com per és.
Mira, vos dic una cosa, el nom que li han posat en aquests vapeadors, tot comencen amb una I latina, tipus iPhone, tal, i se diuen iQuos, iPhone, llavors, claro, i van per això, que, i els dispositius són tipus un mòbil, alguns. Llavors, van a per això, van a per això algo així més per joves, més cool, més actual, això és el tema.
Uh-huh. Pere, se'n va estens, mos ha agradat molt tenir-te vitamina 3 i mos encantaria tornar-te a convidar un altre dia. Ho has explicat tot beníssim i crec que has tingut un interlocutor també de luxe avui.
Clar que sí.
Marc?
Quan vulgueu.
Moltes gràcies, Pere.
Vinga, tu, Marc.
Fins una altra.
Adéu.
Adéu.
Step one, you say we need to talk, he walks.
N'Antonio José Navarro, el nostre estudiant de quart de periodisme, de periodisme, de medicina, aquí, això se me n'ha anat, de tant en tant mos conta el seu dia a dia, però també mos agrada que reflexioni sobre els temes de que xerram a vitamina 3, com és d'avui, que té a veure amb addiccions que afecten a joves i grans.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina. Amb Antonio José Navarro.
El consumo de drogas entre la población joven y adolescente es uno de los problemas de salud de poblaciones al que todos los profesionales sanitarios debemos enfrentarnos para intentar paliarlo. Cabe destacar que cuando hablamos de drogas no nos referimos solamente a drogas altamente adictivas o de uso parenteral. El tabaco o el alcohol son sustancias adictivas también, lo que únicamente la población general parece blanquear sus efectos debido a su normalización histórica y legalización regulada por parte de los estados. En concreto, si hablamos de salud de poblaciones, se ha observado un incremento en el consumo de tabaco entre la gente joven y adolescente, concretamente entre las chicas jóvenes. Esto provocará en un futuro un aumento de la prevalencia de enfermedades como EPOC o cáncer de pulmón en sus diversas variantes. Lo complicado de este asunto es cómo conseguir concienciar a ese nicho de población, los adolescentes, de los efectos nocivos del tabaco de una forma muy precoz, evitando, si fuera posible, incluso que llegasen a probarlo. Este es el reto al que se enfrenta la epidemiología y salud pública actualmente, ya que hablar de cáncer de pulmón o EPOC a los adolescentes les parece algo lejano y no suficiente estímulo para que puedan decidir dejar de fumar o ni siquiera comenzar a hacerlo. Tenemos que encontrar otras variables más estimulantes para los jóvenes, que puedan identificarse con ellos para poder evitar así futuras patologías. Con el alcohol pasa algo parecido, y es que al igual que el tabaco, su consumo social e integración en nuestros estilos de vida es preocupante. ¿Quién no ha visto a Fernando Alonso celebrar las victorias de los grandes premios de Fórmula 1 con una botella de champán? Creo que todos. Lo que no se asocia tanto a la sociedad al alcohol es la cirrosis hepática, la encefalopatía y el cáncer de hígado, puesto que va unido siempre a celebraciones, a victoria o a éxito. Quizá nuestros jóvenes se crean una falsa imagen de lo que supone el consumo normalizado y excesivo de alcohol. Estaría bien que pudiésemos cambiar el chip de las nuevas generaciones para que asociasen la salud, la buena alimentación y el deporte al éxito y la victoria, y no tanto el tabaco y el alcohol.
Vitamina 3. A grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all.
Paul McCartney, que canta a Picasso. Avui totes les músiques de Vitamina 3 tenen a veure amb quadres i amb pintors. I continuem parlant amb un tema que està bastant relacionat amb el que xerràvem ara, relacionat amb el tema de fumar, que no deixa de ser una droga. I me demanava si les famílies poden protegir els fills adolescents perquè no consumeixin drogues. Així de cop diria que sí, malgrat que no sigui gens fàcil, però a Vitamina 3 hi volem posar evidència científica.
A Vitamina 3, t'aïmsi a la investigació en salut.
A la nostra secció mensual hem convidat la psicòloga i investigadora de la UIB, Maria Valero de Vicente, que ha presentat la seva tesi doctoral sobre la prevenció familiar i la seva eficàcia per reduir i protegir els adolescents enfront del consum de les drogues. Na Maria forma part del grup d'investigació i formació educativa i social de la Universitat de les Illes Balears.
Benvinguda a Vitamina 3, Maria.
Hola, bona tarda.
Bones tardes, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Quin era l'objectiu de la seva investigació, Maria?
La investigació s'emmarca en la trajectòria d'investigació en prevenció familiar de l'equip d'investigació en el que estic. el objetivo principal ha sido analizar diferentes aspectos que estaban implicados en la eficacia de los de estos programas de prevención familiar para reducir el riesgo y aumentar la protección frente al consumo en los adolescentes. Además, concretamente hablamos de un programa, del programa de competencia familiar, que es una adaptación española de un programa muy famoso internacionalmente conocido, el Strengthening Family Program, que tiene este objetivo de prevenir el consumo desde la familia.
Xerrant de consum de drogues entre adolescents, i entenc que la vostra conclusió, que s'influència de la família, és important, però fins a quin punt és important?
Bueno, la ciencia de la prevención lo tiene bastante claro. La familia puede actuar como un factor de riesgo y también como un factor de protección. Hay mucha investigación que pone de manifiesto que la familia es el primer espacio de socialización, que es protagonista durante la infancia, pero que también tiene un papel muy importante en la adolescencia y en los primeros años de los jóvenes adultos. Y por tanto no podemos olvidar que padres, madres son primeros modelos de conducta de los hijos y que las normas de comportamiento más importantes se aprenden en casa y por tanto este debe ser un contexto preventivo prioritario.
María, tenim avui a l'estudi de vitamina 3 en Marc Tur, que fa una estona t'estava xerrant amb un infermer del tema de fumar, no? I ara tenia un dubte, me diu que té una pregunta per fer-li, Marc.
Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Com podem aprendre a dir no quan ens ofereixen vapejar o tabac?
Bueno, disculpa. Mira, cuando hay presión, es decir, sabemos que la adolescencia es un periodo bastante importante en el que se conforma gran parte de la personalidad y esta... Este aprendizaje también quiere decir aprender autonomía y gestión en cuanto a rechazar los consumos y también esta capacidad para decir que no, defender tu propio criterio y luchar por la capacidad de elegir. Y bueno, los jóvenes en un primer momento tienen que saber también a quién pueden acudir cuando tienen un problema, cuando se les ha ofrecido algo y que no... saben cómo afrontar esta situación y que sepan dónde pedir ayuda, que puedan tener gente con la que hablar en confianza sobre estos temas y resolver todas las dudas que puedan surgir, etcétera, ¿no? Y para también manejar esta presión social que sabemos que existe en la adolescencia porque es un proceso, como digo, natural y normal en estas edades.
Molt important aquest plantejament, Marc, i el que mos diu una Maria, poder sortir del cercle i saber que se pot acudir a altres persones. Té una altra pregunta, a veure.
I xerrant de la pressió social, per què és més complicat dir no en aquestes substàncies quan estem en grup?
A ver, bueno, lo que son los en la adolescencia, comienzan los iguales, es decir, el grupo de amigos comienza a tener más importancia que en las edades anteriores. Cuando uno es más pequeño, la gente más importante son tu familia más cercana, mientras que cuando ya pasamos a la adolescencia o a los jóvenes adultos, bueno, pues el círculo social de amistades se amplía bastante. Y bueno, ahí también se está conformando la personalidad, la identidad y la búsqueda también de esta identidad. También nos hace muchas veces ser objeto de presiones, de situaciones que nos pueden llevar a decidir cosas en las que no estamos totalmente de acuerdo y guiarnos un poco por lo que pues un amigo me ha dicho o por lo que alguien que es relevante para mí me haya podido decir. Y esta presión, se puede decir, la resistencia a esta presión se puede trabajar con esta capacidad de asertividad, de defender tus propias opiniones, de un pensamiento crítico también de lo que conlleva el consumo, etcètera.
Ara en Marc feia la pregunta des del seu punt de vista de 13 anys i jo te faria la pregunta al revés, no? Com a mare d'un fill de 12, què puc fer per protegir-lo del consum de drogues?
Bueno, el hecho de que seas consciente de los peligros y que preguntes sobre el tema, de qué puedes hacer, ya es algo positivo. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Sabemos que la adolescencia es esta etapa difícil y que muchos padres, padres y madres pueden tener preocupación porque no saben muy bien cómo hacerlo o directamente no tienen esta percepción de necesidad de hacer cosas. Pero bueno, desde este enfoque familiar que se apuesta por un abordaje integral, hay algunas cuestiones que sí que están bastante claras. Y por ejemplo, el cariño o el afecto es uno de los principales elementos protectores de la familia, que mejoran la relación, aumenta la confianza en el propio núcleo familiar. Además, la comunicación es otro de los elementos muy, muy importante, que no solo de los temas más controvertidos, sino de cualquier tema, porque mejora también la relación, el conocimiento mutuo, afianza la confianza y se tiene que ver la familia como un lugar de expresión y de acogida. Uh-huh. También entrarían estos elementos la disciplina efectiva, que quiere decir que tienen que haber límites y normas claras y que estén asociados a consecuencias, pero no solo establecer estos límites o normas, sino también hacerlas cumplir y que sean beneficiosas para el funcionamiento de la familia. Y por otro lado, otro de los elementos que también como padres se pueden llevar a cabo es la supervisión y la implicación en la vida del adolescente. Desde apoyar en sus dificultades diarias, como revisar tareas escolares o conocer también las amistades, las actividades de ocio, implicarse en aquellas actividades que a los adolescentes les es interesante, ¿no? Uh-huh. Que no sean desconocidos.
Uh-huh. Molt interessant, Maria. Molt bé. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos duit aquesta tesi que has presentat a la Universitat de les Illes Balears, amb aquest també amb això de ciència de la prevenció. Vull dir que prevenir també té la seva base científica i amb aquests temes d'educació també és molt important. Moltíssimes gràcies, sí. Maria, per haver
moltes
estat amb nosaltres. Fins una altra.
Ara sal i bosc. Vitamina 3.
Tot i haver començat l'estiu, la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèrides del mes, la història de la música feta a les illes. Tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre.
El govern central preveu integrar l'Institut Espanyol d'Oceanografia dins el CSIC. Quines són les avantatges i inconvenients d'aquesta integració? Servirà per solucionar els problemes de gestió? Com afectaran els canvis a Balears? En parlaran dissabte en tertúlia amb els tres darrers directors del Centre Oceanogràfic, Toni Quetgles, Salut Deudero i Enric Massutí, i també amb qui va ser el director general de l'IEO, Enric Tortosa.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio amb Enric Colat. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. A Calvià, 92.7. A Capdepera, 96.4. A Ciutadella, 100.9. A Pollença, 101.1. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7. A Sant Josep, 102.3. I a internet, a www.ib3.org. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Y mirándose al espejo pinta todo su dolor. A Frida le duele la vida.
El nostre següent convidat l'han descobert a través de Twitter, @xsierrab, segurament per algun retuit de la doctora Rosa Taverner, dermatòloga com ell, amiga de Vitamina 3, i mos va encantar el que contava amb el títol Un dermatòleg al museu. Ho escrivia al seu blog i ho compartia a Twitter. Per això també totes aquestes cançons que avui dedicam en els artistes a Vitamina 3.
Com per exemple hi ha retrats de l'almirant Nelson que mostren una cicatriu a la seva i de va ser una ferida a la batalla del Nil. També hi ha gravats que ens remeten al temps en què la sífilis es tractava amb mercuri i es va fer famós el refrany una hora amb Venus i la resta de vida amb mercuri. O la reina Isabel I d'Anglaterra, que es posava un maquillatge tan tòxic que es pensa que podria haver estat la causa de la seva mort.
I això és perquè el doctor Xavier Sierra és doctor en medicina, dermatòleg, però també llicenciat en humanitats i, entre d'altres mencions, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Benvingut a Vitamina 3, doctor.
Bona tarda.
Bones tardes i moltíssimes gràcies per ser nosaltres, que ens han posat en contacte a través de Twitter i a la fi el tenim aquí a Vitamina 3, que ens encanta això del dermatòleg, el museu. Doctor, què tenen en comú la medicina i l'art?
La medicina és una part de la societat, és una part de la vida, i l'art reflecteix la societat. O sigui que en realitat no són dues coses tan diferents com pot semblar. Sempre hem de veure l'art, què és el que vol representar, i moltes vegades hi trobem malalties, moltes vegades hi trobem personatges importants en el camp de la medicina o instruments que han fet progressar la medicina.
Vostè mos xerra de la pell, de dermatologia en general, a través de quadres, d'escultures, de personatges històrics. Només observant és capaç de fer un diagnòstic, doctor?
No, no pots fer un diagnòstic de seguretat, però moltes vegades sí de presumpció. Si tens una certa experiència clínica, moltes vegades pots veure coses que potser amb una primera visió poden passar desapercebudes i així doncs, proposar hipòtesis de malalties, de diagnòstics.
I en tot això que ha observat, què és el que més li ha cridat l'atenció?
En general, tot. El que m'agrada més és observar precisament i veure amb ulls de metge les representacions artístiques.
Uh-huh. I hi ha algun personatge històric, algun quadre que diguis, buah, aquest, no? Me l'enduria a casa meva per mirar-lo i remirar-lo.
Oh, hi ha un quadre que és un experiment de física en el segle XVIII i que, observant-lo, es poden veure lesions bastant precises de dermatomiositis. Però el cas és que la dermatomiositis va ser una malaltia que no va ser descrita fins més de 70 anys més tard. Uh-huh. O sigui que la visió de l'artista va anticipar el diagnòstic mèdic.
O sigui que hi ha pintures o escultures que mos mostren malalties que en aquell moment no tenien ni nom, no? Que
no estaven descrites. No tenien ni nom ni eren conegudes.
Que interessant. I quina és l'època històrica més abundant en quant a referències mèdiques? L'època artística?
Naturalment, el segle XVIII, XIX, XX són èpoques en què l'art és una miqueta més precís i que poden aportar aquestes representacions de malalties. Però també l'època del barroc. Pensem que en el barroc la malaltia era vista com una curiositat. Les corts dels reis doncs, tenien nans acantoplàstics, tenien dones barbudes, tenien personatges patològics molt estranys, que en aquell moment era una miqueta com tenir un zoo, com tenir una exhibició de ciències naturals. Uh-huh. I aleshores, per exemple, hi ha el quadre de la dona barbuda de Rivera, que representa un cas d'una dona doncs, que havia tingut, a més, diversos fills, i que en un moment determinat de la seva vida, probablement per un tumor de les glàndules adrenals, va sofrir un procés d'androgenització i li van sortir barba, una barba bastant llarga, i una certa calvície. I Rivera la representa mentre està donant el pit, mentre està alletant a un dels seus infants amb tota la barba.
Mm-hmm. Doctor, després d'observar tota l'art egipci que aquests antics ens han deixat, ha pogut esbrinar de quin color real era la seva pell? Eren realment blancs? Eren de pell més fosca? O
això
d'aquest
no se sap.
To vermellós?
Això no se sap molt bé, perquè naturalment la població egípcia actual doncs, deriva de les invasions àrabs que van haver doncs, en el segle VIII i no té res a veure amb la població de l'antic Egipte. I l'art en l'antic Egipte era un art fonamentalment simbòlic. I tots els homes eren representats amb una pell de color vermellós i totes les dones amb una pell de color groguenc. Aleshores és difícil de dir quin tipus de pell tenien perquè hem de pensar que l'art no sempre és realista. De vegades hi ha representacions artístiques que són simbòliques.
I, doctor, què li ha ensenyat l'observació de l'art durant aquest temps? O què li està ensenyant, què li ensenya?
L'observació de l'art durant aquest temps és el testimoni de que hi ha algunes malalties que han tingut més incidència en alguns moments històrics que en altres. Avui en dia, per exemple, la lepra és una malaltia que està reculant molt i esperem que pugui desaparèixer del món en pocs anys. I, en canvi, doncs, durant l'edat mitjana era una malaltia molt estesa. No només molt estesa, sinó també molt temuda, de tal manera que de vegades també es representava simbòlicament, només es representaven els leprosos amb uns puntets, que això ja indicava doncs, que tenien la lepra, però no es representaven les lesions tal com eren. Van ser més tard que es van representar de forma una miqueta més realista. Però en tot cas, era una malaltia freqüent, que avui en dia doncs, ha desaparegut bastant. La sífilis també ha sigut una malaltia que a partir de la introducció de la penicilina va recular considerablement, tot i que en els darrers anys està tornant a repuntar. Però, evidentment, no és la incidència que hi havia a finals del segle XIX quan el 15% de la població de París tenia sífilis.
Doctor, si el segle XXI ha canviat la pintura per la fotografia, d'aquí dues generacions podríem fer el dermatòlogo en Instagram?
Per suposat. I amb molt més precisió, clar. La fotografia sempre és molt més realista.
I d'aquí té una nova idea, per... per si te tens i ganes.
Hi ha algunes fotografies també en el blog, eh? Hi ha algunes fotografies. No és només pintura i escultura.
Exacte.
També hi ha fotografies, o sigui, qualsevol objecte que pugui trobar-se en un museu, dibuix, pintura, escultura, instruments científics, llibres, tot això també té cabuda en el blog.
Idò, gent, cercau el blog del doctor Xavier Sierra, el trobareu fàcilment si ho poseu en el cercador, i en aquest blog que escriu un pic a la setmana, no?
No,
no.
Cada dia.
Ah, cada dia?
Cada dia, excepte dissabtes i diumenges.
Mare meva, i dona per tant. Sí, dona.
Sí, dona per tant.
I seria capaç de recordar quantes referències ja du escrites, quants en pots?
Aproximadament unes 1.300.
Voilà.
1.300 entrades i estem a punt de fer el milió de lectures.
Cada dia. Escolti, i els seus alumnes, que crec que ara està donant classe, no? Estaran contents i entretenguts, no?
Estan molt interessats, sí.
És realment interessant. Ens ha agradat molt tenir-lo a Vitamina 3, oients, cercau el blog de Xavier Sierra i Sierra i a Twitter xsierrabaixa també el trobareu, i aquest dermatòleg en el museu que no vos deixarà de sorprendre cada dia, manco dissabtes i diumenges, cada dia que amb poc de temps a sa família i a ell. I de doctor, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes
a Vitamina 3.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, el seguirem llegint. Gràcies.
Adéu-siau. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.
Començàvem amb la mateixa, o acabàvem amb la mateixa cançó que han començat aquest Vincent de Don McLean, dedicat a Vincent Van Gogh, i els darrers minuts de Vitamina 3 són per recollir totes les vitamines que ens han deixat els nostres convidats.
On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
Avui les vitamines han tocat el jovent, han tocat l'art i també la manera que tenim d'alimentar-nos. El doctor Xavier Sierra ens ha fet una passejada clínica pel seu museu. El dermatòleg té un interessantíssim blog on, a través de l'art, ens atraca a esbrinar com afectar el maquillatge en base de plom a la pell i les dents d'Isabel Tudor, filla d'Anna Bolena, o atracar-nos el color real de la pell dels antics egipcis. Han pogut sentir Maria Valero de Vicente i la interessantíssima informació que de la seva tesi s'infereix en quant a l'ús i abús de drogues en l'adolescència. I si les drogues són un tema complicat, imagineu-vos l'alimentació. Som la generació occidental, pot ser de les primeres, que no patim fam i que disposam de tots els aliments durant tot l'any. Disposam d'informació nutricional i també tenim el coneixement per fer que la terra produeixi el que necessitam. Però aleshores som la generació que pitjor menja, amb uns mals hàbits heretats i possiblement en la pitjor de les edicions del primer món, el menjar porqueria. A Vitamina 3 sabem que conèixer la teoria no és sinònim de fer-ho bé. És natural que ens costi dir no en aquestes salses lluentes, com també és normal que el nostre cervell, anclat milers d'anys enrere, no sàpiga encara negar-nos el dur a la boca tot allò que no sigui del tot natural. Igual que contraposar amb la imatge dels cans entrenats per no mossegar un diari amb la d'infants que no poden anar a escola, la nostra capacitat per engolir qualsevol cosa que ha de fer pensar en la diferència que hi ha entre menjar i alimentar-nos. Facem la segona, si més no, per no ser la primera generació que viu molt manco que els seus pares. Bon profit i fins la setmana que ve. You took your life as lovers often do, but I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as